Doncs mira, avui és el dia mundial de del dia europeu, perdó, del donant de mèdula òssea. I aquesta jornada és una oportunitat per recordar la importància de la solidaritat i la generositat. Al final, ser donant és justament això, solidaritat i generositat. La mèdula òssia és un teixit vital que pot canviar la vida d'algú en situació d'emergència. I molts de nosaltres som conscients de la necessitat de donants compatibles per a persones que pateixen doncs, malalties. És veritat que de vegades el ser donant o la donació de mèdula òssia pot ser un acte que requereix cert valor, però també és un acte d'amor i d'esperança. Quan es dona mèdula òssia, es dona la possibilitat d'una segona oportunitat de vida a algú que lluita contra una malaltia greu. I aquesta oportunitat no té preu. Per tant, avui és el Dia Europeu del Donant de Mèdula Òssia. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 27 de setembre del 2023. Hores d'ara, una mica per sobre dels 25 graus. 25 i mig, mira, si vols, 25 i mig. Ens hem quedat aquesta nit a una mínima una mica més alta, 14 graus i mig, i això no és res més que el reflexe del que ja t'havíem explicat, i és que no només la setmana, sinó fins al cap de setmana pot arribar a ser de rècord. Així ens ho va avançar el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Amb ell parlarem demà. Ja saps que és dia festiu a Lleida, el divendres, i per tant avançarem la connexió amb el nostre home del temps a demà dijous perquè puguis tenir una previsió meteorològica doncs més acurada de cara a aquest cap de setmana llarg, almenys per la gent que treballeu a la ciutat de Lleida. Però abans, avui, què passarà avui? Doncs marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens expliquin, bueno, què esperen per avui. I també de cara a demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen lleugerament les temperatures i deixen una màxima de 33 graus a Lleida. Predomina el cel, poc ennuvolat o clar, amb intervals de núvols alts i el vent és fluix de direcció variable. Demà predominarà el cel, poc ennuvolat, encara amb intervals de núvols alts. Les temperatures es mantindran sense canvis significatius amb 33 graus a Balaguer, 32 a Lleida, 30 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella, valors que continuaran pujant durant la setmana i quedaran per sobre del que és habitual en aquestes dates i el vent continuarà fluix de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Són les 12:23 minuts. T'explico ara històries de l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
La campanya de vacunació, que aquest any ja és simultània amb la grip i la Covid-19, ha començat. I ha començat a la Regió Sanitària de Lleida. Durant la primera fase, que s'allargarà fins al 16 d'octubre, s'espera vacunar 8.000 persones pertanyents a residències, centres per a discapacitats i salut mental, així com pacients amb atenció domiciliària. Ens ho explica la Laia Romagosa, que és infermera referent de residències del CAP d'Almacelles.
Doncs aquesta setmana a Catalunya arrenca la campanya habitual de vacunació de grip i Covid per a les persones més vulnerables. Aquestes són les persones de residències de gent gran, les persones que necessiten atenció domiciliària i també altres persones institucionalitzades. Hem començat per Betula Alba avui aquí al Almacelles, una vuitantena de residents, i aquesta setmana i ahir van vacunar a Penelles, a la residència Santa Anna i també a la residència d'Àger.
Laia Romagosa, que l'acabem d'escoltar, explica també que enguany s'espera que la cobertura vacunal torni a assolir el 80%, tal com ja va passar en la campanya anterior. Aquest any, ja et dic, de Covid i de grip, tota l'hora. Estem parlant, ja fa molts mesos, de la manca de pluja. I evidentment és un problema i aporta doncs, molts problemes. Però hi ha una cosa positiva. Sí, sí, hi ha una cosa positiva. Els Mossos d'Esquadra creuen que la sequera ha evitat que la producció de marihuana a Ponent fos enguany molt més elevada. La policia alerta que els responsables de les plantacions cada vegada funcionen més com grans empreses multinacionals, però la meteorologia encara no la poden controlar.
Sabem i hem trobat plantacions de marihuana que, per exemple, no han arribat a arrelar els llucs perquè manca d'aigua no els ha permès el desenvolupament. Moltes de les plantacions que hem trobat, o algunes de les plantacions que hem trobat, el número de població de marihuana per camps o per és inferior al que normalment trobàvem. Per què? Perquè bàsicament han tingut problemes també climatològics i ha fet que la producció no sigui tan abundant, amb la qual han tingut bastanta mortalitat.
El que et deia, no poden controlar la meteorologia, afortunadament, i és una de les conseqüències bones, si vols, per buscar-li la part positiva. Qui escoltaves és el Jordi Fadurdo, que és el cap d'investigació dels Mossos a l'àrea del Segrià i el Pla d'Urgell-Garrigues. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté la conca del Segre en estat d'emergència, malgrat que havia plantejat que passés alerta arran de les darreres pluges de mitjans de setembre. T'ho explicava la setmana passada. És a dir, ara plou dos dies i, escolta, ja estem, ja volem canviar, que ja està. Doncs no, no està, no està. Portàvem 15 mesos amb aquest estat d'emergència i ara, com a mínim, en serà un mes. Per tant, ja seran 16 mesos en aquesta situació. Les precipitacions no han estat suficientment copioses a les capçaleres del riu i els seus afluents, i les aportacions als embassaments continuen sent nul·les, encara que els pantans tenen 50 hectòmetres cúbics més que l'any passat en aquestes mateixes dates. Tanmateix, Oliana, Rialp perden hectòmetres cúbics, gairebé 3 durant la darrera setmana. Per tant, res de tirar les campanes al vol. I escolta, acabem amb una notícia econòmica, i és que els països de la Unió Europea, al final ens acabarà tocant a la butxaca això, han acordat defensar i anar tots a una que es retardi del 2025 al 2027 l'entrada en vigor de la normativa Euro 7. Et parlo de les emissions dels tubs d'escapament dels vehicles. La normativa Euro 7 és la que s'estava preparant, molt més restrictiva, i per tant obligava els fabricants de vehicles a fer unes inversions massa altes, tenint en compte que el 2035 a la Unió Europea es prohibirà la venda de vehicles nous que no siguin zero emissions. Clar, 2035, que sembla lluny, és d'aquí 12 anys. Canviar ara les emissions dels vehicles, doncs és complicat. Bé, doncs han aconseguit, modificar la normativa Euro 7 i després que en lloc d'entrar en vigor el 2025 entri el 2027 pels vehicles normals i el 2029 el que és camions. Ara s'ha de votar al Parlament Europeu, però tot fa indicar que això tirarà endavant. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs apa, fem una pausa ràpida perquè ja tenim aquí el Cosme.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
Cope Lleida. Meitat de la setmana que a la ciutat de Lleida ja saps que ve doncs, una mica escapçada, per entendre'ns. Divendres és festiu i no tindrem programació local, però això no frena que avui estigui amb nosaltres el Cosme García amb la seva entrevista a Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Alegria, sí. És festa...
No? Bueno, això demà, més al maig, pot ser.
Sí,
és petita
i tan tancada, no? Allí a la plaça aquesta que la fan, no? Jo pensava que ho farien allà a Martí Ruano, ho farien a la Sovella, ho farien, no sé, a la Rambla Ferran, però és que allí, no. Amb aquella placeta, no?
Ja saps que de vegades és...
Plaça el dipòsit.
El que trobes, quan canvien els inquilins, s'ha de canviar tot.
Ah, bueno.
Encara que alguna cosa s'hagués encertat abans, però és igual.
Encara que diuen que...
Va, que no és el
que
tema.
No hi ha diner, que no hi ha diner. Diuen que no hi ha diner. No hi ha diner.
Mai hi ha diner, els ajuntaments. No sé què passa. Sí. Mai hi ha diner, si t'hi fixes.
Bueno.
Cosme García.
Mira, habitualment sempre porto persones conegudes del món social, cultural, econòmic o polític, però vaig pensar, si parlo d'un barri i parlo d'una sèrie de persones, he de buscar gent que porti molt de temps amb algunes entitats, no? I vaig estar per Dinyes l'altre dia, dos vegades he estat darrerament. Una perquè mossèn Joan Jové, que ha estat una pila d'anys, em sembla que van ser 41.
51.
Mira, ja m'acoten. 51 anys va estar... que és molt, 51 anys en una parròquia a Sant Salvador en aquest cas de Pardinyes, i vaig estar el diumenge també a la presa de possessió d'en Jaime Clusa, que és el nou rector de la parròquia. Qui és la persona que més sap d'allà? La Ramona Salla, la Ramoneta. I ella està darrere d'un munt d'entitats, de les quals jo no puc ara explicar-les totes perquè són moltes. Benvinguda, Ramona.
Hola, bon dia. Gràcies per haver-me invitat.
Havies d'estar la setmana passada, però sembla que el teu marit l'havien de fer una cosa a la boca.
Sí.
Està bé.
Ara sí, gràcies a Déu.
Sí, una boca nova.
L'intentarà. Allí van treure els punts.
Bé. Explica'm una mica, primer, on vas néixer?
Vaig néixer al Carràs.
Ah, està bé.
Fills de, vull dir...
Peixesos?
No, el meu pare era pastisser i després va ser transportista que anava amb un tricicle i portava els recados d'Alcarràs a Lleida i de Lleida a Alcarràs perquè pujaven la carn. El principal, portaven la carn d'Alcarràs i la repartien per aquí a Lleida per les cases.
Molt bé.
Sí.
I te'n vas a Pardinyes quan?
Jo me'n vaig a Pardinyes i quan vaig pujar d'Alcarràs... Vull dir, tenia 15 anys i als 15 anys me van demanar per anar a fer una substitució aquí a Lleida en una clínica. I vaig pujar per un mes i d'un mes vaig estar 10 anys. Ja. Segurament que tu no saps on estava la clínica de l'Arnau i de Vilanova abans.
No.
Me dóna l'impressió que no ho saps.
No ho sé.
La clínica de Sant Josep està al Canònic Burgolat, número 4.
El Canònic Burgolat.
I on hi estan les Anes?
Sí, Santana.
Santana, allò era la clínica.
Ah, caram, no ho sabia, això.
I d'allí se va fer la inauguració de l'Arnau de Vilanova, que jo vaig anar a l'Arnau de Vilanova, mira si sóc gran. Vaig anar a la inauguració de l'Arnau de Vilanova, que et costi, que me fa l'efecte, perquè la meitat de la gent no ho saben.
No, de veritat que no.
Vaig anar a la inauguració, perquè vaig entrar com a camarera, però estava ajudant d'infermera i feia més d'infermera que de camarera, el que convenia i treballava.
Són d'aquelles persones que, bueno, se les saben totes, no?
Sí. Després ja em vaig casar, ja vaig anar a viure a Pardinyes a l'Andelino a la Villa.
A los bloques l'Andelino
a la Villa. A los bloques l'Andelino a la Villa.
Al Sina.
Ah, sí.
Al Sina, de segon cognom.
Sí. I després pues, vaig tindre tres fills, la Olga, el Jordi i la Rosa Mari, i allí ja em vaig entrar en seguida, que també es va s'obrir el col·legi de Pardinyes, amb el senyor Rejal i Aragonès, que va ser el primer president del barri i el primer director del col·legi de Pardinyes. De com a directors, ell va ser el primer infusor de totes les activitats de Pardinyes. Vaig entrar a l'APA i pues, ajudant a el que fos. El meu marit va ser el primer president del futbol, el qual no se'n parla gaire, però va ser el primer president del futbol de Pardinyes. I nosaltres pues, estàvem a l'APA. Va resultar de que vull dir, volíem anar a fer coses, diguéssim, per exemple, d'anar a demanar coses a l'Ajuntament i ens paràvem bastant. Ens paràvem perquè érem dones. Això ho tinc clavat aquí.
Vale? Ah, sí?
Sí, Cosme, ho tinc clavat aquí. Doncs vaig a començar l'APA de Pardinyes amb el meu marit Feliciano, amb les altres dones que participaven a l'APA. Vam aconseguir que es canviessin els vàters i es van ficar, van fer el pati de formigó. M'agradava molt la música. El pati també tinc clavat en que van pagar 300 pessetes per cada fill, on tenia 3, 900 pessetes a plaços perquè no es podia pagar. vam sortir la idea de cridar música des del col·legi i llavors vam fer la Tuna, la qual tu
recordo molt carinyo, i havíem estat a Ràdio Popular, eh?
I tinc fotografies teues i de diaris que te les ensenyaré algun dia. Doncs vam buscar un professor i vam fer l'escartín. Vam buscar l'escartín bastant.
Un record per a ell que fa molt pocs mesos, o d'un parell de mesos, que quan era la festa major, acabava de morir.
Pues no ho sabia, no m'havia enterat. El senyor Escartín va estar molt temps allí, i llavors, vull dir, es va ensenyar, va sortir a la Tuna, la qual va tenir un èxit tremendo. I va sortir del Rajauri Aragonès. Estic en el col·legi Pardinyes, el Jaume Magre ens va proposar fer una coral infantil, per la qual hi havia una subvenció de 1.000 pessetes, però havíem de ser 25 nens o nenes, els que fos, i no hi vam arribar. Total, que disgustada, vaig anar a Orbe Park, perquè ja em van introduir a Orbe Park també a cultura, i vaig parlar amb Federico Baena, amb el bibliotecari,
sí.
I li vaig dir, mira, no podem fer la coral infantil. Diu, per què? Perquè són 17 i en vol 25, i per tant no me la dona. I ell li vaig dir, i per què no fem una coral de grans? I ell em va dir, sí, qui s'apuntarà? Dic, tu d'home i jo dona, i busquem gent.
Molt bé.
I entre ell, bueno, doncs buscarem gent. I li va sortir la coral de Pardinyes, fundador ell, el Federico Baena, i una servidora. I t'haig de dir que aquest any fem 40 anys.
Molt bé, s'ha de celebrar.
S'ha de celebrar. I abans de les 35 pensava que no arribaria als 40 i he arribat als 40. Però m'hi vinc a referir de que, vull dir, la qual és un èxit, la que tenim la coral. Hem tingut tres directors, els tres molt majos. Vull dir, estic a la Tuna, estic a la coral, participo en cultura, ajudant a festes als jubilats i al que convingui.
I a la parròquia?
La parròquia és del primer dia, jo. Perquè la parròquia tu tampoc no saps...
Que no estava aquí, que estava en un altre lloc.
No.
Ah, no?
Perquè la parròquia no hi havia parròquia. I anàvem a un local, no? Sí. Un magatzem, al costat de l'església, que se'n deia el magatzem dels gitanos. I allà a la planta baixa fèiem la missa. Però no havia de missa ni res, només hi havia uns bancs. A la meva filla gran, a la Olga, la van batejar al Rogeli Aragonès, però amb una palangana, perquè no hi havia església. Vull dir, és curiós, però vull dir, era així. També continuo participant molt en lo del càncer. Estic també del primer dia amb lo càncer.
Bueno, d'això la teva relació amb la Mari Bometó en el Salsí.
Sí. Cultura ajudant a totes les festes, als jubilats, a lo que convingui, allí estic jo. Com a veïna de Lleida i participant de Pardinyes, sempre que vols viure en harmonia amb el veïnat i com a membre de l'associació de veïns, sempre lluitem perquè estigui net. Això és una mania.
És un barri net o no?
No, ara en aquest moment...
La Carme Guerrero diu que la Bordeta que no se'n surt. I a
Pardinyes no me'n sortim. A Pardinyes no me'n sortim. Si no mos canvien algun altre mètode o multen més o no sé què, el que s'ha de fer, no ho sé.
El que passa que això ho podem dir aquí, no hem de dir com aquesta senyoreta que ha sortit per...
Ah, no, com aquesta no sóc jo, eh?
S'ha passat.
No. Que l'hem de millorar el barri, sí, i suposo que el millorarem. Però no, hem de canviar les infraestructures del barri. Perquè sempre he estat de matxaca, diguéssim, als autobusos.
Sempre has estat a darrere.
Als autobusos molt. Per la il·luminació, per la seguretat de Pardinyes. És un barri progressiu i d'indústria, vull dir, molt bé.
Jo et voldria dir una cosa abans d'acabar, que ja veig que tu ho sabies de memòria.
No m'ho sé de memòria. Bueno, això sí, això sí.
Tu ho saps de memòria perquè ha sigut la teva vida.
Perquè, sí.
Però tu has sigut una d'aquestes dones que t'has implicat també amb els propis presidents, des que hi havia el Jacinto Pernia, que ha sigut el de sempre.
Bueno, sí.
Han agotat des del Costa, el Patrici.
Jo he estat amb tots. Jo t'he dit que he estat...
T'has discutit amb ells molt?
Molt.
Tens el teu caràcter.
Sí, bueno, perquè també tot en volen ser. A mi el que més m'ha fumut és que perquè siguin homes que vulguin manar. Vull dir, tenen raó els homes i tenen raó les dones. Perquè t'he dit una cosa del col·legi Pardinyes, ho dic aquí. Resulta de que a l'APA està el meu marit, el marot, un munt de gent, i a l'altre també un altre munt de gent de dones i homes. Pues van ficar tots a l'APA menys a les dones. I a les dones no sortim que estàvem a l'APA. Han capuesto. Va dir el col·legi Pardinyes que ho tenia en compte que mos diria algo. Però això ho tinc clavat aquí, perquè no podíem sortir que nosaltres érem de l'APA, també. perquè érem dones.
Jo de petit me pensava que aniria a viure a Pardinyes, perquè com un pare era ferroviari i el barri dels ferroviaris, que has vingut acompanyada d'una filla de ferroviari,
també, sí.
Jo em pensava, dic, ja veuràs com anirà a parar a Pardinyes. I no, no. I la veritat és que tenim una assignatura pendent amb els ferroviaris del barri. Eh?
Jo sempre veritat,
I ferroviàries, perquè havia dones ferroviàries,
sí,
també.
Sí, senyora.
La meva àvia era cantinera, o sigui, que de l'estació de Sariñena, o sigui, que havia dones ferroviàries.
Bueno, pues per a mi la seva evolució ha sigut molt important per millorar el barri.
Ramona,
jo el que vull millorar el
barri. Com vas de cuina? Ets bona cuinera?
Sí.
Sí?
Si vols canelons meus, i vols macarrons, i vols flams...
Ui, el Ricard, postres, està mirant una cara ja.
De postres no tant, però el que és canelons i macarrons, quan vulguis us el deixo tastar.
Home, aquestos de les penyes, per fer bona gastronomia, que déu-n'hi-do les penyes que arribeu a tindre. Jo no m'ho esperava mai que això passés.
35.
Digue-li que si volen saber què cuinar, que passen per tu.
Ah, sí, sí, no hi ha cap problema. També t'he de dir que faig xocolata des del primer dia que estic al barri. Soc la xocolatera del barri. En principi estava amb la Lola, que ara està malalteta, i ara m'acompanya la Tresina. Sempre he tingut ajudantes, però aquestes dos són fixes.
Me diuen que jo tinc memòria, però doni tu. Déu-n'hi-do.
Bueno, és que les coses que et passen tinc memòria. També t'he de dir que des del Carràs ja feia catecisme.
Ja fes catequesis?
Ja feia catequesis.
Ricard també ho feia, el Ricard també ho feia. Sí.
Sí.
Jo no, jo feia classes de reforç escolar i alguna petita cosa, però no. A catequesis havia fet molt poca.
Jo estic molt involucrada, amb la parròquia estic molt involucrada, vull dir, sempre he estat a la parròquia. Però
si no fossin persones com tu, jo dic que el moviment veïnal, o les cares regionals, o les entitats socioculturals, no funcionarien.
Rather, jo crec que no, com tu.
Ha d'haver gent com tu.
I com tu.
No, deixa'm a mi.
No. És així, vull dir, hi ha una persona que tiri endavant, i que estimi el barri, però en tot, en tot, no solament en cultura.
Ramona, Lleida ha canviat molt des de que tu la coneixies, era molt grisa, havia unes rates com a conills, ha canviat moltíssim, no?
Com ara, per què dius de les rates d'abans? Jo abans són bé, tantes.
Home, quan m'arribaven els meus pares als 52, diu que eren com a conills.
Bueno, me'n recordo jo. Llavors, diu que sí, allà dalt també n'hi havia... I ara tornarem a tindre moltes rates, també.
Però, bueno, veus que ha canviat per bé la ciutat?
Sí, jo crec que canviarà, té que canviar, Cosme. Tenim coneixement de la trajectòria.
Ha passat 4 anys dolents, ara amb la consistòria anterior, o no? A partir
molt malament. Molt. No ho desitjo a ningú del món. A ningú.
I no parlaré d'un tema polèmic.
No parlis d'aquest tema.
No, millor que això.
No parlis. Jo crec que es pot assegurar i les coses fetes amb tot el carinyo i amb tota la bondat t'han de solucionar. I hi ha una cosa, el que no vulguis per tu no vulguis per ningú.
Això és veritat. Ramon, em coneixes fa molts anys. Ara m'has de comprometre a mi. Vull que em feguis una pregunta compromesa, del que vulguis, del món social,
Cosme,
cultural...
Cosme, tots coneixem la teva trajectòria com a periodista, membre de diferents col·lectius i culturals.
Ho sap tothom, això.
Però m'agradaria fer-te una pregunta més personal, vinculada amb la nostra estimada Mari Bobeton, que ens encicliquessis alguna anècdota o algun fet que hagis unit la vostra participació.
Bueno, per mi era com una segona mare, no? Perquè la Mari, jo vaig vindre a Ràdio Popular perquè estava la Mari, si no m'hagués anat a Ràdio Lleida. Ho tenia clar, ho vaig dir l'altre dia a la meva festa. La Mari Bometón era aquella persona que t'aconsellava, que sempre deia Cosmito. Jo no he sigut mai el Cosme, però m'he sigut el Cosmito, no? Perquè té un germà que és marista, com ho saps, el Javier, i el Jesús, i jo he sigut molt amic amb ells, no? I llavors, pues, bueno, jo quan vaig vindre aquí era la que em donava consells, la que em deia. Després era mucha Mari, no? Era com el Cosme, no? Que volia sempre portar la batuta i tal, xerrava tant com jo, però era una gran dona, una donassa, jo diria que era una donassa, i donava molt als demés, no? O sigui, ella no tenia hores per amb ella, per amb ella havia dues coses, la família i les entitats, no? I sobretot l'Associació Espanyola de la Lluita contra el Càncer, que va treballar tant i tant. És que sa mare va morir d'un càncer, no? I ella ho tenia molt clavat, això. Ramona, no tinc més temps, el Ricard no es mire. Ha disfrutat avui el Ricard, eh? Gent així,
sí,
Ricard,
sí.
De tant en tant s'ha de portar. És que,
oh, clar que sí.
És que són les que treballen per les entitats, no? I la Ramona, ja veus, és un pou de sapiència.
No, hem de donar veu, perquè si no pot passar com explicava amb això de les associacions de pares i mares a les escoles, que després queden a l'oblit, i si no ho explica algú, doncs la història no ho reflexa.
Algú ho havia de dir.
Clar.
Algú ho havia de
justament
dir.
És una espineta que tinc clavada.
És que és greu, realment.
A veure, que jo tinc el meu marit que surt com allí de l'Associació de Vecinos, no sé què, no sé quantos, primer entrenador del futbol, no sé què, no sé quantos. Però les que estàvem de dones, no. I, a més, no mos deixaven anar a l'Ajuntament a queixar-nos, perquè les dones s'havien de quedar al col·legi. No hem d'anar a queixar-nos, ni hem d'anar als homes. Ho tinc clavat, què vols que digui? Ho tinc clavadet,
no,
això?
No, això dic, que això s'ha de dir.
A mi que em diguin el que vulguin, ho tinc clavat al cor.
No, ja he dit coses molt importants, no? Ha parlat de Jaume Magre i una persona entranyable que sempre tenim que recordar, el Roger Aragonès, hem parlat del Jacinto Perni, hem parlat de molt...
Sí, el Jacinto també ha fet moltíssim.
I mossèn Jovet, que des d'aquí, aquesta entrevista, si et sembla correcte, la volem dedicar a mossèn Joan Jovet. Et sembla correcte?
Sí.
Pues bueno, pues, amb això...
Que
portava una cosa apuntada... Se'ns queda sense temps, el Ricard. Els publicitaris... Digues.
Mira, Joan Jovet, aquí he conegut a fons, en diferents facetes. Durant aquests 51 anys, és un home bo com a persona i com a sacerdot. És treballador, compromès i solidari. Obert i entranyable, és un plaer i una satisfacció haver-lo tingut com a amic i com a sacerdot de Pardinyes, perquè durant la seva etapa ha potenciat, ha prestigiat el barri.
Moltes gràcies. Pues amb això no hi ha res més a dir. Amb això acabem. Ricard, gràcies. I també gràcies per la gran festa que vam muntar ahir.
Això, sí.
Adéu.
Moltes gràcies, Cosme. Adéu. Bon dia.
Gràcies, també. Que ens aturem uns segons perquè també et tornem a fer propostes de lectura a la Llibrera't, amb l'Anabel.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Cope Lleida. I ara sí, que ens acostarem ja definitivament a la una de la tarda. Ho farem parlant de llibres, com tots els dimecres. Estem a la setmana de les festes de tardor a la ciutat de Lleida i de la Fira de Sant Miquel, però també és un bon moment per parlar de llibres i que t'enganxis. Mira, amb això sí que et pots enganxar, a la lectura. Amb nosaltres la Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. És la directora de la Llibrera't. És recomanadora de llibres a la Biblioteca Pública de Lleida. És estiradora de fils a la seva vida personal. I ara, a més, és conferenciant a les taules rodones quan parlen de lectura. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia. Bueno, conferenciant només una vegada,
bueno, doncs ja està, ja ets conferenciant. L'Anabel Ramos l'hem trobat aquesta setmana passada, com ja us vaig dir, a la taula rodona, que estava dins dels actes del Sant Miquel de Llibres, en el que es parlava doncs, justament d'això, no?, de tenir un hàbit de lectura, que pot ser molts minuts al dia o pocs, amb llibres més prims o llibres més gruixuts, és igual.
Vam parlar sobre això, sobre com fomentem la lectura, i sobretot, clar, explicant des de la meva experiència com a bibliotecària a les biblioteques públiques i totes les coses que nosaltres fem per promoure la lectura. Que, a més, vaig dir una cosa que potser ningú no hi pensa... en sèrio, no? Però potser el personal de les biblioteques públiques són els que estem més interessats en fomentar la lectura, en promoure la lectura, perquè clar. Si no la nostra feina tampoc no té sentit.
No, que hi hagi rotació de llibres, escolta, sí, que desapareguin de les estanteries i tornin.
Clar, i que fem activitats, i que la gent vingui, que participi, que llegeixi, clar, que comenti...
Clar, clar, clar. Mm-hmm. Bueno, i des d'aquí també fas bona feina.
Clar, una de les tasques que fem és aquesta.
Em consta que a poc, perquè a la gent li costa, et van localitzant, sí, et van preguntant, sí, et van trucant.
Sí.
Igual hi ha gent que t'ho diu però no t'ha dit que t'ha escoltat a la ràdio, però d'altres sí. Sí. Escolta, que sí, sí, el programa aquest que fas...
Sí que em trobo gent que em diu que m'escolta a la ràdio, sí, sí.
Clar. Sí. Molt bé, doncs vinga, anem a seguir nosaltres amb la feina. Tres propostes de la Nabel, tres llibres, tres mm-hmm. lectures.
Doncs mira, la setmana passada recordes que vam estar parlant de llibres que, bueno, que eren molt durs.
Jo, Anabel, pràcticament sí, no recordo el
no
que vaig fer.
No recordes què vas fer. Bueno, doncs imagina't jo et recordo
que
vam parlar de tres llibres molt durs.
Molt potents,
molt potents, molt intensos, sí, molt amb drames, no? I vaig... Bueno, he pensat, dic, hem de compensar venga, aquesta anem. Duresa amb uns llibres, amb tres llibres, tres propostes de lectura, de tres llibres que realment doncs, te deixen un bon regust de boca i allò, l'esperança, no? Retrobar l'esperança.
Que també està bé, eh?
Està genial.
Que també està molt bé.
I d'esperança va el primer títol, que és un assaig que es titula La humanitat, una història d'esperança.
Bueno, el títol ja dona pistes.
Dona moltes pistes. L'autor és el Rutger Bregman, que és un dels més joves pensadors que té ara mateix Europa o uh-huh. europeu. D'acord? De què va La humanitat, una història d'esperança? Doncs és un assaig, com ja he dit, i parla... sobre què és el que realment ha mogut la història de la humanitat, no? Que potser pensant d'una manera una mica pessimista seria doncs, les guerres, la competició...
Sí, clar, sempre ens recordem d'això.
Sí, però realment el que ha mogut o el que ha fet o el que ha generat progrés a la humanitat és que l'ésser humà per naturalesa és altruista, és generós, és company.
A vegades costa de veure-ho,
sí,
però si t'allunyes una mica del dia a dia, bueno, hi ha molts actes d'aquests,
sí, doncs,
afortunadament.
Ell el que recupera és això, no? I pues recupera
també,
aquests gestos en diferents
bé,
episodis de la història, claro, és fantàstic.
També em sembla bé, perquè és veritat, si no ens acabem quedant sempre que si les guerres, que si tot això, i bueno, no, és que hi ha coses molt bones a la humanitat.
Jo, fins i tot...
És que si no, no existiríem. És que estic segur que si no, no existiríem ja.
Jo ho lligava una mica amb l'assaig aquell que va recomanar fa molt temps, que se titula Una... de la... Ai, ara no me recordo de l'autora. Parla sobre l'amor, val? Bell Hooks. Bell Hooks és l'autora. I és un assaig
amor,
que parla
amor.
Sobre l'amor, sí.
Love.
Amor.
Sí.
I llavors parlava d'això, de que l'amor realment és el motor, no? Però no l'amor romàntic, sinó l'amor als teus germans, l'amor... Mm-hmm. De societat, de l'amor que ens podem tenir les unes persones a les altres. Doncs aquest autor el que fa és això, recuperar aquesta idea de que realment la humanitat és altruista i que hi ha esperança, que realment és això el que ens ha anat movent.
Doncs escolta, una lectura força recomanable.
Sí, molt recomanable, perquè a més fa, està plena d'anècdotes i fa com a... repassos a diferents moments històrics.
Clar, anava a dir, és que està basada en fets...
Sí, sí, total, és un assaig,
reals,
sí, sí.
I aquesta és la gràcia, també, que no és una cosa que et puguis inventar i dius, bueno, vale, aquest home aquí que m'està explicant la realitat... No, no,
no.
Està basat en la realitat.
Mm-hmm. És una història de la humanitat esperançadora, diguéssim.
Molt bé.
Val?
Molt bé.
Molt bé.
Vinga.
El segon relat és un relat d'un viatge, val? És una història d'un viatge. El títol és Viatge al País dels Blancs i l'autor és Usman Umar. I no sé si et sona, perquè aquest noi ha fet diferents reportatges a la televisió explicant precisament això, la seva història.
No.
És un noi que amb 13 anys va sortir de Ghana, va creuar el Sàhara a peu i el mar en una patera amb la seva idea, no? La idea que tenia d'arribar al País dels Blancs i poder aconseguir un futur millor. Què va passar? Doncs que va ser víctima d'estafadors, de les màfies... però va poder sobreviure a tot això i va arribar a Europa. A Europa, clar, a Barcelona, és on concretament on va arribar. Pensava que tot estava ja solucionat i arreglat, però clar, va passar tot una espècie d'odissea, doncs vivint al carrer i a punt de ser deportat. Però va conèixer una família catalana que el va acollir i li va donar doncs, una educació, es va escolaritzar i ara bueno, té un, va fer un màster en ESADE i ara té una pròpia ONG que es diu Nasco Feeding Minds, que és per a donar veu a nois que han passat la mateixa situació i que no evitar-ho d'alguna manera.
També estaria bé que pogués anar al seu país, al seu origen i explicar
sí, sí, sí.
El que es trobarà entre camí, les màfies...
Sí, el viatge, les màfies...
I de vegades pot ser intentar millorar la zona per no haver de moure's, perquè és perquè, clar, al final, o sigui, jo entenc que... Aviam, si on t'ha tocat néixer, no hi ha futur...
És una loteria.
Està clar que marxes.
Mm-hmm. Claro,
el problema a vegades és que potser sí que n'hauria d'haver de futur, que és on hauríem de treballar, no? Que n'hi hagi, que en pot haver-hi molt. Però
clar.
Hi ha forces d'aquestes que fan que no interessi. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, tot el tema de la mobilitat, que això és un tema que no hem de parlar avui en dia, però, o sigui, vull dir que no hem de parlar aquí
avui,
en aquest espai,
ara.
Però tot el tema del moviment social... Hi ha massa gent movent-se, que es podrien moure, però hi ha massa gent movent-se per culpa de coses que no estan arreglades.
El problema és quan t'has de moure per necessitat.
Clar.
I aquesta és la qüestió.
Clar,
no?
clar.
Ell està treballant per això, és una història molt bonica, a més, perquè és molt dura, però també és una història bonica i plena també d'esperança.
De, molt bé. Molt
està
bé.
Molt bé, també. Està editat per Rosa dels Vents.
Vinga, i en què acabem avui?
I acabem amb una història que jo penso que t'agradarà molt, perquè jo sé que t'agrada molt la música i el grup Genesis el coneixes,
sí. Òbvio,
i doncs, el que va ser bateria del grup Genesis, després de deixar la banda, va fer moltíssimes coses, va anar a un circ, es va enrolar amb un iot, se'n va anar a Grècia, se'n va anar a Xina, va fer moltíssimes coses i després de fer totes aquestes coses que va fer pel món, es va instal·lar aquí a Espanya a buscar una mica de tranquil·litat.
Ah.
I se'n va anar a les Alpujarras granadines i va començar una vida nova amb un cortijo. Però clar, ell se troba allà, doncs, bueno... no sé si heu estat mai a les Alpujarras, és com, diguéssim... anar a un lloc molt allunyat, diguéssim, de la civilització, perquè a més anava a un lloc molt lluny, i bé, amb un espai, amb un entorn natural preciós, però amb una vida que ell no estava acostumat a portar. El títol del llibre és Entre limones, l'autor és Chris Stewart, que era l'antic bateria del Genesis, i és una història molt divertida sobre com... arribar a viure en un poble quan no tens ni idea de absolutament res, perquè on va viure doncs no hi ha llum, ni aigua corrent, ni la carretera que comuniqui en absolutament res.
Potser fa un salt molt bèstia, no?
Estratosfèric, diríem,
és que,
no?
Clar.
Sí. Sí, sí, sí.
Entre poc i massa.
Però és una història molt, molt divertida. A més, el subtítol del llibre és Entre limones, una història d'un optimista.
Però ja no hi viu aquí.
Doncs no ho sé. No ho sé.
A veure si s'ha posat plaques solars o...
Home, jo penso que...
O s'ha adaptat.
Sí. Mira, aquí te diu això, que vivien encara allà, amb gossos, gats, pollastres, una ovella...
Llegiu el llibre, a veure com acaba.
Clar, aquest llibre és de l'any 2006. Bueno, l'any anglès, o sigui, en anglès es va escriure per primera vegada l'any 99 i es va traduir el 2006.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
És una història molt xula, Entre limones.
Doncs ja veieu, les tres propostes d'avui que giren al voltant de l'esperança, de recuperar una mica doncs la confiança en la humanitat, vaja, per entendre'ns. És que estava llegint el títol de la primera proposta, la humanitat, una història d'esperança. Sí, l'esperança, que la humanitat potser encara té coses bones a dir, tot i que de vegades el dia a dia. I també et diré que les persones ja tendim a mirar-nos més el costat negatiu que el positiu. Ens agrada.
Sí, bueno, la gent que li agrada quedar-se en la queixa, eh?
Mira... Jo fa molts anys que escolto el... És que, clar, els noticiaris només parlen de coses dolentes. Ja. Perquè si parlessin només de coses bones, vols dir que els miraria algú? No tenen tant morbo.
No ho sé.
Ah. Bueno, ho podríem provar, també.
Ho podríem provar.
Va, La humanitat, una història d'esperança, està a la Biblioteca Pública de Lleida, igual que El viatge al País dels Blancs, igual que El entre limones. Aquestes tres propostes de l'Anabel d'avui les trobes a la Biblioteca Pública de Lleida. N'hem parlat a Llibrera't, amb l'Anabel Ramos. Anabel, escolta, que tinguis bones festes de tardor.
Gràcies, igualment.
I nosaltres que ens plantarem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després tornem al migdia de Cope Lleida. Avui parlarem de la fira ja, i parlarem dels aromes de Can Rosselló, que donaran tot el que venguin a la fira a una causa benèfica. T'ho explico d'aquí uns minuts.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora, en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos en directo en el Congreso de los Diputados en esta segunda jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, donde ya han intervenido todos los grupos y acaba de comenzar la votación. Están votando los primeros diputados.
Pastor Julián, Ana María. Sí. Pedreño Molina, Juan Luis. Sí. Peña Camarero Esther. No. Perea y Conillas María Marcé. No. Pérez Coronado Pablo.
Una votación que, como siempre se hace, se celebra un sorteo, se elige una letra y a partir de ahí se empieza a votar. En este caso la letra elegida ha sido la M y han empezado a votar pues todos los diputados que llevan esa letra en su apellido. Una votación que además, salvo sorpresa, pues mira, hablando de letras y de mayúsculas, salvo sorpresa mayúscula, pero muy mayúscula, pues ya sabemos cómo va a terminar. Feijóo no va a conseguir la mayoría absoluta que necesita. Los 176 diputados se va a quedar a solo 4 votos. Es un debate de investidura, sí, que ha tenido debate, pero que sin embargo no va a tener investidura. La jornada de hoy ha sido un trámite parlamentario en el que Núñez Feijóo se ha limitado a responder a las intervenciones del PNV y del grupo mixto que integran el BNG, UPN y Coalición Canaria. Y ahora, si sigues habitualmente en la política, puedes decir, bueno, de los que has dicho, Pilar, falta uno. Pues sí, falta Bildu. Este grupo ha intervenido, como estaba previsto, pero Feijóo, con toda la intención, les ha despachado en apenas unos segundos.
No se crea usted, señora Izpurúa, que me ofende en absoluto. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero.
Moreno, María de las Nieves.
No. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué va a pasar cuando termine esta primera votación? Bueno, pues a partir de ahora quedamos emplazados a una segunda votación en 48 horas. Para superarla solo se requiere mayoría simple, es decir, que en este caso Feijóo ya necesitaría más si es que no es, pero al líder del Partido Popular tampoco le dan los votos. Salvo milagro, el viernes se bajará el telón de la investidura de Feijóo y ya veremos qué aparece cuando se levante el telón de la investidura de Pedro Sánchez. Por cierto, hoy también con un papel de mero espectador después de que ayer diera plantón a la réplica a Feijóo. Con todo, no hay que olvidar un matiz importante. Cuando termine esta votación se pone en marcha la cuenta atrás de 2 meses para conseguir una investidura. Según el guión previsto, sería Sánchez el próximo en intentarlo una vez que reciba el encargo del rey. Si al final, después de todo este lío, el 27 de noviembre nadie hubiera conseguido superar la votación de investidura, se convocarían nuevas elecciones para el próximo 14 de enero. ¿Es improbable? Sí, pero no es imposible. Ya hemos visto de todo y lo que nos queda por ver. Sinceramente, una no sabe ya si votar de nuevo sería la mejor opción que podríamos tener. Pues están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Están pasando más cosas y, Pilar, 400.000 españoles están a la espera de que las administraciones les concedan un servicio o ayuda económica o valoren su grado de dependencia. Según refleja el último informe COPE, 8 de cada 10 dependientes esperan más de 6 meses la concesión de una prestación. Y eso que son dependientes. Muchos nunca llegan a recibirla y fallecen antes. La ley de dependencia se incumple sistemáticamente. Las mayores listas de espera de toda España están ahora mismo en Cataluña. Y en julio ha caído la firma de hipotecas casi un 17%. 19% con respecto al mes anterior y se anota el sexto mes consecutivo de descensos. El motivo, bueno, pues te lo puedes imaginar, la subida de tipos y el encarecimiento del Euribor. El interés de los préstamos ha alcanzado su valor más alto en 7 años y eso lo estamos notando a la hora de lanzarnos a comprar una casa. Y un profesor de 68 años ha declarado por ejercer como médico en 4 localidades de Cáceres. Le ha dicho al juez que le habría gustado ser médico y que el Servicio Extremeño de Salud no comprobó nunca que su título fuera falso. Ya lo había hecho antes, ojo, en la provincia de Huelva y en la Comunidad de Madrid. Y al recordar su reciente viaje a Marsella, el Papa ha pedido que el Mediterráneo no se convierta en una tumba, recupere su vocación y sea un laboratorio de civilización y de paz. Francisco ha señalado que para las personas puedan vivir con seguridad y en prosperidad es necesaria la conversión personal, solidaridad social y el empeño por parte de los gobiernos a nivel local y también internacional.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, hay noticias en el caso Rubiales. La principal, Ángel García, es que el seleccionador campeón del mundo, Jorge Vilda, ha sido citado como investigado.
Sí, cambio judicial importante en el caso Rubiales, porque el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado como investigados para declarar el próximo 10 de octubre al exseleccionador femenino de fútbol, Jorge Vilda, al director de la selección masculina, Albert Luque, y al director de marketing de la Federación, Rubén Rivera. Recordemos que se juzgan 2 delitos, por un lado una posible agresión sexual de Luis Rubiales y por otro lado las coacciones que sufrió tanto Jenny Hermoso como parte de su familia para que declarase a su favor y para que participase en aquel vídeo de defensa de Rubiales. Insisto, Rivera y Luque, que iban a ser testigos, y Vilda, que no había aparecido en la causa, ahora ya son investigados por un delito de coacciones y declararán el próximo 10 de octubre.
En la Liga, el empate de ayer del Barcelona en Mallorca abre la posibilidad de cambio de líder. Lo será el Girona si gana en Villarreal o el Real Madrid si gana y falla el Girona. El equipo de Ancelotti recibe a Las Palmas a las 7 de la tarde y a esa misma hora juega también el Girona. Más partidos a las 7, Athletic de Bilbao Getafe, y a las 9 y media Cádiz Rayo Vallecano y Valencia Real Sociedad. Lo contamos en el tiempo de juego de Paco González y Manolo Lama a partir de las 6 y media.
Hasta las 4, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia a COPE Lleida. És dimecres, meitat de la setmana, 27 de setembre. També a 27 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Llueix el sol, sense pràcticament núvols, sense vent, en fi, un dia d'aquells que, home, no et diré de juliol o agost, però sí de principi d'estiu, per exemple, o de final de primavera. Això ens acompanyarà el que queda de setmana, inclòs el cap de setmana, que ja saps que a Lleida és cap de setmana llarg, perquè divendres és festiu, que tampoc t'acompanyarem. I ens retrobarem dilluns, de manera normal. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica a curt termini, de moment, per avui i per demà. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen lleugerament les temperatures i deixen una màxima de 33 graus a Lleida. Predomina el cel poc ennuvolat o clar amb intervals de núvols alts i el vent és fluix de direcció variable. Demà predominarà el cel poc ennuvolat encara amb intervals de núvols alts. Les temperatures es mantindran sense canvis significatius amb 33 graus a Balaguer, 32 a Lleida, 30 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. Valors que continuaran pujant durant la setmana i quedaran per sobre del que és habitual en aquestes dates i el vent continuarà fluix de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. La 1 i 8 minuts t'explico una nova activitat pel principi d'octubre.
COPE Lleida.
Estàs informat.
De fet, pels dies 7 i 8 d'octubre, la Fira Aeronàutica Lleida Air Challenge, que torna a l'aeroport de Lleida-Alguaire, però amb aquests dies que t'he dit, 7 i 8 d'octubre. El certamen, que fins ara se celebrava el juny i que en les darreres dues edicions va enganxar unes onades de calor o unes temperatures excessivament altes, canvia de dates per esquivar justament això, la calor. No és mala època, principi d'octubre, no és mala època. I si fa una mica de fresca, una màniga llarga, però no és mala època. La vuitena edició d'aquesta fira, que és única a Catalunya i a més a l'estat espanyol, creix en nombre d'expositors amb un total de 96, un 11% més que l'any passat, i suma nova oferta lúdica i gastronòmica amb l'objectiu d'atreure més públic familiar. La gastronomia ja saps que tira molt, posa-la a qualsevol fira. Entre les novetats destacades, per primera vegada hi hauran globus aerostàtics, dos simuladors de vol, un comercial i un d'exercicis de vol competitiu, així com també un mercat de compravenda d'aeronaus de segona mà que comptarà amb tres avionetes i un helicòpter. Si tens, no sé, si tens el permís de pilot i busques una aeronau de segona mà, per primera vegada n'hi haurà tres a la venda i un helicòpter. Per tant, totes comencem aquestes històries.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Va, que contactem tot seguit amb el Francesc Rosselló, des d'Aromes de Can Rosselló. Amb ell parlarem d'una iniciativa molt interessant que tindrà lloc ara a la fira. D'aquí uns segons.
Escuchas a Expósito porque...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo
estamos
lo que pasa en primera persona.
Mira, estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
COPE Lleida.
Ja saps que les festes de tardor de Lleida venen ben acompanyades de la Fira de Sant Miquel. És una fira on tenim, doncs, l'apartat dels professionals, per entendre'ns, on es fan xerrades ben interessants, on tenim la maquinària, que potser des de ben petits és el que més ens ha cridat l'atenció, aquells tractors, aquelles màquines, però on tenim també, des de fa moltes edicions, doncs uns apartats ben interessants pel que fa a l'alimentació i als productes de casa nostra. Avui ens quedem amb productes de casa nostra, que estan fets aquí, a Lleida, i a més, vaja, a no res, amb línia recta, a pocs quilòmetres del recinte firal. Parlem d'Aromes de Can Rosselló i parlarem de la lavanda. I per parlar de tot això, doncs, parlem amb el seu fundador, amb el Francesc Rosselló. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, amb línia recta, potser 2-3 quilòmetres, des d'on teniu la lavanda i on hi ha el recinte de la Fira de Sant Miquel?
Jo crec que en línia recta mengi tot.
Imagina't. Per això dic producte de casa, és que aquest és quilòmetre 0-0, per entendre'ns.
Directament del camp a la fira.
Clar que sí. Escolta, aromes de Can Rosselló, la lavanda. Francesc, escolta, quan feu aquest gir i per què a la lavanda?
Bueno, per sort, a casa nostra, pues, no sol hi ha el francès, sinó que hi ha fills, no? I els fills sempre van pel davant dels pares, no? Aquest és l'avantatge, no? I el fill petit, que sempre està indagant i buscant coses, va començar a estudiar aquesta planta. I com va veure que nosaltres érem pagesos i sempre teníem, pues, lo mateix, pues, bueno, va proposar de fer una cosa diferent, que Quilleta no hi era, que a d'altres llocs de la península se fan i d'Europa se'n fa molta, i va dir, per què no ho provem? Vale. Ho vam provar, ha funcionat, i per sort pues, estem aquí. El que passa que, per desgràcia, també el nostre riu està ple de senglars i aquest any el que han fet és triturar-ho tot.
Clar.
I desmuntar-ho tot. O sigui que avantatge i desavantatge n'hi ha tot arreu. Una planta que resulta que no necessita aigua, no li fa mal el fred, o sigui, no necessita, se pot dir, adobs, no necessita gaires cuidados. Resulta que totes aquestes avantatges les perdem pues, amb los senglars.
Clar.
O sigui que per un cantó guanyem i per l'altre ho perdem. Esperem que les administracions facin algo positiu per erradicar aquestes plagues que tenim a l'horta.
Clar, pel que m'estàs dient, Francesc, la lavanda s'adapta bastant bé a la climatologia de Lleida.
Sí, perfecte. Sí, o sigui que, a més, nosaltres vam posar l'angustifòlia, que és la més delicada, la que més necessita el seu mimo, pensant que podríem tindre problemes, i ha estat la que s'ha adaptat més ràpid i millor a la nostra terra. Vull dir que una planta molt agraïda, i a més és una planta d'aquelles que qui no és de poble de per aquí i les ha vist a la seva serra, no? les lavandes, o sigui que l'espígol que tothom coneixem, no el passi passat a indústria, no? I és una forma molt fàcil de poder tindre uns productes ecològics, uns productes que ens serveix per aliviar moltíssimes coses, i les tenim aquí, a peu de casa.
Jo, Francesc, de la lavanda conec molt poc. De fet, sé que hi ha perfums amb olor a lavanda, sabons amb olor de lavanda, però de la lavanda veig que, pel que m'han estat explicant, es pot fer moltes coses.
Sí, sí, la lavanda ve de la cuina fins a la colònia que tu coneixes, però nosaltres hem procurat treballar més directament cap al sector de cuina i medicinalment, no? Lògicament, perquè l'oli directe de l'extracció va molt bé pels insomnis, pel mal d'esquena, per les cremades, per la tos, per moltíssimes coses que serveix, que és una cosa natural, que total és el que han fet és copiar el que feien les nostres padrines. No m'he inventat res.
Home, de totes maneres, Francesc, jo he provat, gràcies a vosaltres, la cervesa de lavanda.
Ah, sí, és perfecte, és boníssim.
És molt bona.
és el que diem.
Però això no ho feien les nostres padrines, eh?
No, però el que te dia, jo tampoc, però la meva joventut de casa, pues sí, no? O sigui que han d'anar deixant les portes obertes perquè els que venen detrás puguin portar altres idees, no?
Aromes de Can Rosselló, Francesc, esteu presents a la Fira de Sant Miquel, teniu estant on oferiu tots aquests productes on la gran protagonista és la lavanda. On us trobem dins de la fira?
Bueno, aquest any ens trobareu en el pavelló 3, a l'estant que hi ha la paeria, i al pavelló 4, que hi haurà un estant també més gran, on estarem tots els productors de l'horta de Lleida. Estarem al 3 i estarem al 4.
Molt
o sigui bé. Que és fàcil de trobar-nos. per poder trobar lo nostre, però també tot el que tenim a l'Horta de Lleida, que és esplèndid, tenen verdures, sòlids, o sigui, clar, en diferents coses directament de, del pagès a la taula directament.
Clar. La fira que la teniu oberta fins diumenge, i jo us demano un petit esforç, que no és ni esforç, és que busqueu l'estand d'aromes de Can Rosselló, perquè a més aquest any jo diria que té premi, i ja m'explico. Vosaltres heu decidit aquest any que tot el que vendreu durant la fira, tot, absolutament tot, va a benefici de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
Sí, sí. Clar, o sigui, nosaltres cada any fem un acte dintre la plantació, un sopar en benefici de la Fundació, no? Però el que te deia, els senglars no us han aixafat la finca, pues alguna forma de compensar el que perdem per fer aquestes trobades i sopars per la Fundació Carreras, hem decidit això, que totes les ventes, íntegrament, o sigui que l'Aromes Can Rosselló l'únic que fa és posar el seu granet de sorra per poder vendre el màxim possible, perquè la Fundació Carreras pugui recaptar el màxim possible també dins amb els nostres productes, perquè necessitem molta investigació, necessitem que la Fundació treballi, que gràcies a ella hem aconseguit salvar moltes persones. Mm-hmm. Pensa que jo sóc una persona afectada de fa més de 20 anys. Ara a l'octubre ja farà... A l'octubre del 2002 ja me van penjar un cartellet que me diuen leucèmia. Mm-hmm. I gràcies d'aquells anys cap aquí tot ha canviat moltíssim. Però va ser gràcies a la investigació. Les administracions diuen que ajuden, però ajuden potser comprant tanques, però no ajuden comprant investigació ni ajudant els investigadors, que és el que ens està salvant la vida a tots nosaltres.
A més, Francesc, tu ets testimoni de que qualsevol aportació és bona. És a dir, vull dir que a vegades la gent ens pensem, però escolta, i què faran si jo vinc a comprar i dono un euro, dos euros? Doncs escolta, benvinguts siguin, un d'aquí, dos d'allà i un de més enllà, al final tot suma, eh?
Sí, sí, el que diem, no? Cada gota omple la pica, i no? Tant. Jo de gota en gota, i aquí dius, sí que podem trobar cosetes de 2 euros, però també podem trobar cosetes de 10 o cosetes de 100, o sigui, això està obert a les ganes que un tingui de col·laborar, clar, o pugui, clar, participar, eh? O sigui que no s'està obligat a dir poso 2 euros, em poso 100, no? O sigui que com més posin, lògicament més productes s'enduran i més temps hi durarà. Hi ha molta gent que compra 2 o 3 vegades a l'any, pues si ara ho compra una vegada ara a la fira, pues tindrà la sort de que tot el que haurà comprat per tot l'any, pues ho tindrem destinat tot a la Fundació, no? O sigui que és aquest tema el que nosaltres estem intentant inculcar a la gent i que ens ajudi, perquè necessitem, a més de tota la investigació, també fer una mica de difusió, o molta, de lo que és un donant de moldós, perquè la vida que s'estan salvant gràcies a tots aquests donants de moldós, que bé, pensa que ja ens estem atensant dins el Renmo, que és el que porta el control i recollir els donants de moldós, ja tenim més de 500.000 persones, a prop de 500.000 persones que són voluntaris a ser donants de moldós.
Caram.
I aquestes 500.000 persones, clar, no totes ho poden ser, no? És difícil trobar una persona compatible, no? Però dins d'aquestes prop de 500.000 persones ja se n'ha trobat aquests últims anys a vora 2.000 donants que han pogut ajudar a vora 1.000 persones a salvar la vida.
Molt bé.
Pues és per una persona, eh? Jo sempre dic, ojalà, jo ho hauria pogut fer, no? Al ser al revés, per això. Que quan un se'n va i pugui dir jo vaig salvar la vida mentre era viu, home, això ha de ser una d'aquelles medalles que et pot donar molt satisfet de la teua vida.
I tant,
no?
Que sí.
O sigui, i a més és una cosa senzilla, o sigui que no t'han de fer cap operació ni fer res, no? Però, pues, diferent de segons quin òrgan que t'han d'obrir i tal, i quan, aquí no, aquí és sang, que te trauen sang i passen sang amb un altre malalt, eh? O sigui que no... No és traumàtic el ser donant de moldòs.
Doncs estem parlant amb el Francesc Rosselló, fundador d'Aromes de Can Rosselló. Heu de buscar-los a la fira. A més, és que els productes que us endureu són quilòmetre zero, com ja hem dit, però és que, a més, tenen una qualitat altíssima. Per tant, és que aquí és un win-win, el que diem ara, no? Que tothom guanya. Guanyes tu i guanya la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, que és a qui destinaran tots els beneficis de totes les vendes que facin durant la fira. Francesc Rosselló, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu. Sé que esteu ja embolicats amb el tema de la fira. Que tingueu una bona fira i que us quedeu sense existències, eh? Per demanar que no quedi.
Això és el que esperem i gràcies per pensar en nosaltres, per ajudar-nos a fer difusió d'aquest tema. Que la Fundació necessita molta xarxa i que la gent les hi arribi directament el que és la Fundació Carreras.
Doncs gràcies, Francesc. Ens falten 5 minuts per arribar a 2:15. Ara parlarem de noves tecnologies, però per a tenir en compte que amb la investigació sanitària és una cosa en la que no ens hem de quedar curts.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I és hora de parlar de les noves tecnologies que de vegades ens fan una mica de por i sobretot aquestes que van arribant ràpid. Encara estàs aprenent la revolució de l'any passat, per entendre'ns, o la de fa 2 anys, i ja t'estan parlant de les intel·ligències artificials, de que ens ho faran tot, de que aquest aparell ja no serveix, que si els mòbils, que si tal i qual. Bueno, escolta, anem a pausar-nos una mica i anem a entendre-ho tot. I des d'on t'ho expliquem això? Des de l'Info Cope Lleida, tots els dimecres, camí cap a les 2 de la tarda, de manera que ho entenguis. I si no ho entens, ens envies un missatge, ens pegues la bronca i ens dius, escolta, això que vau explicar l'altre dia no ho entès. I tornarem tantes vegades com faci falta, perquè sempre us dic el mateix. Les noves tecnologies estan per fer-nos la vida més fàcil. Si ens la compliquen, o una de dos, o no les fem anar bé o estan mal dissenyades. En fi, l'Info Cope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir i escoltar a través del podcast, a les xarxes socials, i que sempre estem ben acompanyats. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs vinga, avui estem aquí. Estic solet a l'estudi.
Sí, sí,
avui...
sí, jo estic a l'altra sala, ens veiem a través del vidre, i a través de noves tecnologies que es van popularitzar, no que es van inventar, que ja existien, però es van popularitzar per culpa o a causa de la pandèmia, Doncs a través de videoconferència tenim el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. Bueno, por videoconferencia nos vemos, nos oímos, ¿qué claro. queréis? Como si estuviéramos ahí al lado, Jaume.
Ja s'ha normalitzat aquest tema, sí. Aquesta comunicació avui en dia s'ha normalitzat.
S'ha normalitzat, gràcies o per culpa de la pandèmia, ho dic per buscar-li la part positiva.
Perquè... No, va ser un accelerador
sí, sí.
de que incorporéssim les noves tecnologies que ja les teníem.
Sí,
però
sí,
és allò
sí.
que teníem aquella mandra, bueno, això no em cal, no sé què, i va ser un accelerador, sí o sí, doncs per introduir-nos en aquestes noves tecnologies i sobretot en aquestes eines col·laboratives.
Jaume Sitjà.
Ahora la pregunta que se hace muchísima gente en estas videoconferencias es ¿con el que estoy hablando llevará pantalones?
Bueno, es que esto ya se vio en la pandemia que había mucha gente que no, realmente. Digo, ¿para qué vestirte entero si solo se me va a ver de cintura para arriba? Pues ya está.
Bueno, eso es igual como los presentadores de Telenotícies.
También ha pasado eso.
No, que los de TV3 están de pelo.
Bueno, eso sí. Ya me sí, ya va, ¿de qué parlemos?
Venga,
avui?
Va,
de pantalones o de qué parlemos avui?
Vinga, programa preparat, però amb una mica de por, ja que de moment el fem nosaltres, però quasi es podria fer una IA, no?
Sí.
Aquesta intel·ligència artificial.
Però no tindria el nostre toc
no,
d'humor.
No tindria el, toc, no. el nostre toc. Però això d'aquí segurament que dintre un parell d'anys igual ho veiem ja, eh? Vull dir que no. Però bueno, de moment i som aquí, i de moment avui el menú el fem nosaltres. A veure si us agrada aquest menú d'avui. Mira, explicarem nous terminals Xiaomi de la gamma alta, la 13T, vull dir, també l'altre dia van llançar nous iPhones, doncs ara Xiaomi amb la part d'Android doncs també presenta la seva nova gamma. Ja tenim també data de presentació del nou Samsung S24, o sigui que el resto de fabricants també comencen a fer els seus pinitos, no? Vull dir també els seus llançaments, no? I ja tenim un rumor d'un nou iPhone SE.
És que no parem. És que no parem.
Però fa bona pinta, per això és veritat. El que sí podem fer és que ja et pots instal·lar el nou macOS. Els que teniu el sistema operatiu Mac, doncs ja teniu el Sonoma. I passarem també, avui passarem al bloc de la IA, perquè a partir d'ara em sembla que serà un dels habituals del nostre programa.
Un de seguretat i un d'intel·ligència artificial.
Sí, sí, això són, ja estan clavats aquí en el programa. Vull dir, a mi es pot fer traducció de podcast, convertidor de veu a text, de text a veu. Vull dir, al final, IA. IA per un tub. Vull dir, o sigui, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, sempre, aquest moment del record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Bueno, hoy es día 27 de septiembre y solo podemos parar el calendario en 1998. Solo hace 25 años, hoy 27 de septiembre. Y en el mundo de la tecnología, esta fecha marca un hito fundamental en la historia de Internet, el lanzamiento de Google.
Sí, señor.
Hoy hace exactamente 25 años que Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford, fundaron esta empresa que, bueno, pues ha revolucionado la forma en la que accedemos y buscamos toda la información de Internet. Daros cuenta que en aquel entonces, lo sabemos porque estábamos allí, Internet era un lugar vasto y caótico donde encontrar información relevante era una tarea ardua y muy, muy dura. Google nació con la ambición de organizar y hacer accesible todo el conocimiento humano en su web. Su motor de búsqueda lo basó en otra revolución y era mejorando esta palabra que está con nosotros hoy día, que son los algoritmos, dando resultados mucho más precisos y relevantes que cualquier otro servicio que había en ese momento. Esa eficiencia, junto con la simplicidad de una pantalla blanca, simplemente con un cuadradito y poniendo Google, rápidamente se convirtió en el motor de búsqueda preferido de millones de usuarios. Daros cuenta que además en solo estos 25 años Google ha crecido y crecido desde su Gmail que nosotros presentó, Google Maps, sistema operativo Android instalado en más de 10.000 millones de cacharritos hoy día, ¿vale? Y servicios como Google Maps, ¿no? Que lo utiliza casi todo el mundo o, como no, ya un medio sumergido hoy día en la inteligencia artificial. En resumen, el 27 de septiembre de 1998 marcó el comienzo de una de las historias de éxito más grandes en la industria tecnológica. Google, con su compromiso con la innovación y organización del conocimiento, ha cambiado la forma en la que vivimos y trabajamos la era digital de hoy. Celebramos este aniversario y agradecemos, como no, a Google por su contribución a nuestra vida cotidiana y al mundo de la tecnología.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1998 amb tot un referent històric com l'efemèride. Abans, David, m'has fet una pregunta pel tema de les videoconferències i jo te'n feia una altra. T'imagines internet sense Google?
Era horrible, eh?
Dic t'imagines, no com era.
Ja. Bueno, era horrible des del punt de vista de
però
que...
Però segons en qui ho preguntes...
No descobries res.
Però segons en qui ho preguntes, se pensarà... No, és que internet i Google van junts, no?
Hi ha molta gent que quan ha de posar una adreça d'internet, les 3 W punt, les posa a la caixeta del buscador. O sigui, que ja no...
Sí, correcte, perquè el programa del buscador...
He vist a gente buscar a Google en Google. Poner Google en la cajita del buscador de Google para entrar a Google.
Venga, va.
Sí, para mucha gente es internet, no, o sea, es que es el principio básico.
Sí. Bueno, ja veieu que avui això és dimecres, i si és dimecres i estem aquí a Copa Lleida, doncs ara en antena teniu uns friquis molt tequis, però molt friquis. I com cada dimecres, doncs ara continuem amb la línia que hem encetat enguany de portar una empresa tecnològica de Lleida, perquè aquí a Lleida també som productors de tecnologia i l'exportem arreu del món. I això ho volem divulgar i ho volem explicar. Què carai, no? També volem presumir d'empreses. En aquest cas, estarem parlant de Sistemes Electrònics Progrés. I a què es dediquen aquesta gent? Pues es dediquen a fer programadors de REC. I per parlar-ne, doncs tenim amb nosaltres el seu director o responsable d'IMAS, de Dani Tarragó. Què tal, Dani? Com esteu?
Hola, bon dia. Bon dia a tothom i moltes gràcies per comptar amb nosaltres al vostre espai.
Doncs moltes gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. I la pregunta és, feu programadors de REC, però no faria falta explicar què és un programador de REC, entenc. Però bueno, si ens ho vols explicar, explica'ns més o menys què feu i quins avantatges ens pot portar aquest programador.
Doncs bé, és evident. El primer que t'aporta un programador és l'automatització. I què definim per automatització? Doncs, com el seu nom indica, ens aporta el poder fer tasques de manera automàtica al camp mitjançant els nostres aparells, aquelles tasques de reg, de fertilització. Tots els nostres programadors poden controlar tot element electrònic controlable que hi ha instal·lat en una finca i que està vinculat a tota instal·lació de reg. Automatització és clau. Et permet, en certa manera, desentendre't d'aquestes tasques per part de l'usuari. Uh-huh. Doncs sap que tu allà hi configures unes tasques i configures uns programes i allò treballa per si sol. Lògicament, comportament totalment consultable, gestionable des de qualsevol lloc. Però a més de l'automatització, que és evident, que ens aporta el programador de REC, i molt important, i més avui en dia, és l'estalvi de recursos. Estalvi d'aigua i estalvi de fertilitzants. No oblidem que el 80% del consum d'aigua mundial és destinat al reg agrícola, d'acord? I en el context actual, en el que tenim una falta d'aigua evident, doncs el poder gestionar aquest recurs també empreuat, com és l'aigua, de manera eficient, és clau. I això és el que fem possible, entre altres coses, amb el nostre equipament.
Podríem dir que heu revolucionat el món de l'agricultura, no? D'una agricultura tradicional, doncs a digitalitzar a poder ser aquestes finques, que digitalitzar-les gràcies al vostre programador.
Sí, evidentment, aquest és el camí. I dins del món de la digitalització entren en context totes les dades que ens aporta el camp, no? Estem en un context en el qual les dades, com sabeu, són vitals. El context del Big Data, del món smart, que molt sovint s'atribueix a smart cities, altres sectors, però també podríem parlar o podríem assignar la paraula smart en el nostre context. Avui en dia es tracta, en el context que estem treballant, es tracta de mitjançant sensors i d'altres elements que s'instal·len a camp. El que tractem de saber és com està la planta que nosaltres estem regant i estem fent créixer? Com està la terra on està creixent? Com estan les condicions climàtiques al voltant d'aquesta planta? I, en definitiva, què tractem de fer amb totes aquestes dades? Doncs processar-les mitjançant, a través del nostre programador, el nostre equipament i les eines associades, processar aquestes dades per tal de donar a la planta la quantitat única i exclusiva d'aigua i d'altres recursos que ens està demanant. I això està demostrat que aplicant aquest coneixement, aquest processat, no sol ens estalviem aigua i fertilitzants i altres elements, que és el que volem, sinó que, a més, aconseguim una millor producció. O sigui que això...
Aquesta és la clau, no? M'ha agradat molt la paraula que has dit d'automatització, perquè nosaltres aquí volem explicar les noves tecnologies perquè tothom ens pugui entendre. Avui en dia, doncs, bueno, segurament, com tu has dit, podríem fer anar la paraula smart, podríem fer anar la paraula digitalització, però al cap i a la fi estem automatitzant. El que tota la vida n'hem dit, això va automàtic. Què vol dir automàtic? Que va sol, que no cal que ho fem nosaltres, que ho fa la màquina, no? Una miqueta és la feina que fa aquest programador, doncs programar aquest rec, i sobretot també m'ha agradat molt el tema de les eficiències, perquè avui en dia sempre busquem la màxima eficiència, i també una altra paraula que està molt de moda, que és l'agricultura de precisió, i gràcies a tindre aquestes dades, doncs podem tindre aquest precís sulfat, fertilitzant, aigua, no? Una miqueta, aquesta seria la clau del programador.
Sí, correcte.
Doncs l'usuari, tot això d'aquí, com ho gestiona? Perquè ho pot gestionar, avui ho gestioni igual que fa 15 anys enrere, perquè fa 15 anys ja fèieu programadors.
I tant, fa 15 anys i fa més anys que els que heu nomenat abans, els senyors de Google. Els senyors de Google tenen 25 anys i nosaltres en tenim gairebé 40.
Sí, però segurament que el sistema que feien fa 40, fa 20, fa 10 o avui en dia és molt diferent, perquè avui en dia el tema de la mobilitat està a l'abast de tothom, tothom ho controlem tot des de la nostra mà o des de la nostra butxaca. Entenc que aquest programador, doncs, també podem programar-lo des de la nostra mà.
Totalment, totalment. Com bé dius, Jaume, als inicis, els primers programadors, comparats amb els programadors que tenim avui en dia, podem dir que eren molt simples, partint de base de la seva complexitat. Però eren molt simples en el sentit de que inicialment era un equip electrònic que s'instal·lava en una caseta de rec, allà a la nostra finca, i mitjançant un teclat nosaltres podíem parametritzar el programador, posar en marxa programes, parar-los, obrir aquesta zona de rec, aquesta altra, i ja està. I tot quedava allà, en aquella caseta, en aquell programador. Però que ha passat, com bé sabeu, com bé dieu, amb la inclusió de la tecnologia i les eines que tenim avui en dia en les nostres mans. Doncs clar, ja és imposat pels propis usuaris, és imposat per la pròpia societat, és autoimposat, lògicament, per nosaltres, el fer ús d'aquesta tecnologia. I avui en dia, com bé dius, tothom té un telèfon a la mà, tothom, o gairebé tothom, té un ordinador a casa, i hem de fer ús d'aquestes eines per poder gestionar també els nostres equips. I, per tant, avui en dia i des de fa anys, el programador ja no sol és aquella electrònica que tenim en la nostra caseta de rec, que ho continua sent igualment. Però, a més, aquest programador ara està dotat de connectivitat. Connectivitat que ens permet enviar totes les dades i totes les activitats que ell du a terme, tot això s'envia cap al famós núvol. I què ens fa possible el tenir les dades al famós núvol? Doncs el poder disposar d'una aplicació mòbil, una aplicació web, eines d'escriptori, programes d'escriptori instal·lables, i tot això per què? Doncs per gestionar el comportament del programador, modificar-ne els programes, analitzar-ne les dades, fer qualsevol consulta o operació que es pot fer in situ amb el programador i més, perquè, clar, el processat de dades és algo que, com deien, és un sector totalment emergent avui en dia. El poder de les dades és i anirà sent cada cop més vital, perquè a través de les dades que registrem a través del programador i que s'envien al famós núvol, podem processar-les per obtenir moltes variables que al final ens aportaran millors recomanacions de rec, ens diran com millor tractar, aplicar els nostres tractaments fitosanitaris, com millor podrem regar. En definitiva, ens aporta una sèrie de beneficis que, lògicament, abans no teníem.
Dani, bon dia, sóc el Ricard. Bon dia. Podríem resumir tots aquests anys amb que al principi un programador era com fer que un interruptor s'engegués o es parés en unes hores concretes. Ara simplifico molt. O sigui, al principi, fa molts anys, suposo al principi, el tema de programació era, escolta, a les 7 obre aquesta electrovàlvula i a les 7:30 tanca i a les 8 obre aquesta altra. Després suposo que va arribar ja el tema de la connectivitat. Escolta, que això ho pugui mirar des de l'ordinador, des de casa. I ara, vosaltres no sou aliens als darrers anys, tot i que sembla que la popularitat ha sigut ara de la intel·ligència artificial. No per anomenar-ho, o sigui, no perquè sigui un xat GPT, però sí que això de què ens parlaves del núvol, el que fa és que el mateix sistema et pugui dir o et fer suggerències ja de, escolta, aquí potser, aprofitant també la previsió meteorològica, si ha plogut, escolta, anem a baixar al proper rec uns minuts perquè la terra ja està coberta, amb sensors que també estan a terra, clavats i canvien informació. És a dir, un programador ha passat de ser una automatització pura i dura d'un interruptor a ja tot una central que pensa i s'adapta al dia a dia.
Doncs, Ricard, com bé dius, molt resumidament és així. Inicialment, doncs, era molt més simple. I més diré, el que has mencionat, els sensors, com hem dit abans, és un element que ara se'ns està instal·lant cada cop més i més. Però per saber això, precisament, per saber com està la planta, tot el seu entorn, i al final, doncs, per obtenir dades, d'acord? I totes aquestes dades, al final, sí, el programador, des de ja fa temps, per la nostra part, ja era possible des de fa temps que amb aquestes dades de sensors, el programador, i això ho pot fer, lògicament, a dia d'avui encara, ja pot prendre decisions que anomenem simples, d'acord? O sigui, nosaltres podem tenir una dada d'un sensor que et diu que està plovent, doncs com que aquell sensor el tens connectat al propi programador, el programador tu ja el pots parametritzar perquè si plou, pari de regar, perquè no té sentit. O si fa vent, pari de regar. O si el clima està molt sec, regui. D'acord? Això són decisions simples. Però, com bé dius, la connectivitat que ens aporta de més a més, el fet de tenir totes les dades aportades pels sensors i les dades de parametrització del programador al núvol. Doncs que aquestes decisions, que aquesta automatització vagi molt, molt més enllà i sigui molt més precisa per anar cap a una agricultura de precisió més en el sentit del que realment volem i pretenem, no? Donat que amb el tractament de les dades al núvol, doncs aquestes decisions poden ser més precises, com bé dius, pots tenir en compte altres factors, o fonts d'informació externa, com poden ser dades meteorològiques...
Dani, una consulta arribat a aquest punt. Les decisions aquestes estan dins d'aquest àmbit de la intel·ligència artificial, que no tot és ja xat GPT, eh? La intel·ligència que regeix els vostres programadors, com funciona? És a dir, no que ens l'expliquis tècnicament, però la programeu vosaltres o us ajudeu d'algun altre producte, d'alguna altra intel·ligència ja i la entreneu vosaltres?
No, en els propis programadors, intel·ligència artificial com a tal no n'hi ha. Vull dir, són decisions simples que nosaltres configurem. I com configurem o com implementem? Doncs d'acord als funcionaments establerts o pretesos tant pels usuaris com pels els nostres assessors agrònoms, en definitiva, pel personal que en fa ús i que en sap, d'acord?
Però el núvol sí que teniu ja alguna núvol, cosa que va decidint.
Sí. El núvol és una altra cosa. El núvol, ara estem desenvolupant una nova plataforma, que es diu Vega, d'acord? On la filosofia d'aquesta plataforma, a més de gestionar tot l'equipament dins del nostre món, el món agrònic, tots els nostres equips, doncs, a part de gestionar tot això, el que fa aquesta plataforma és anar incloent serveis, i aquesta serà la línia de tendència, anar incloent altres serveis que poden ser propis o no, o externs, d'acord? Que es basaran en això, en fer ús d'aquestes dades, tant les que portem nosaltres des dels propis programadors com dades externes. I al final poden fer ús o no d'intel·ligència artificial, poden fer ús de mètodes desenvolupats doncs, per les empreses que desenvolupen aquests serveis i al final el que nosaltres pretenem
és incloure's allí a la nostra, a la mateixa plataforma, doncs, per aportar aquest valor afegit, aquests serveis addicionals que ens aportaran al final el que pretenem en definitiva amb tot aquest sistema, no? Al final l'objectiu de tot plegat, molt resumidament, és aquest. A part de l'automatització, disposar d'un estalvi de recursos, aconseguir millor producció, i tot va en aquesta línia.
Bueno, jo crec que ens ha quedat clar, ens hem quedat quasi bé sense temps. Dani, de totes maneres, fixa't que hem començat parlant d'aigua i de rec i hem acabat parlant ja d'intel·ligència artificial.
Sí,
Jaume,
sí, és que la intel·ligència artificial per un tub i a tot arreu. Jo només volia comentar, gràcies, Dani, per estar avui aquí amb nosaltres. És una empresa de Lleida, però que té un abast i està enviant programadors arreu del món, a l'altra punta del món, sí o no, Dani?
Correcte. Vull dir, inicialment, als inicis, la majoria del mercat es concentrava en tota la península, però ara s'ha anat diversificant i podríem dir que en el mercat tenim una quota d'un 70% i la resta ara, i creixent, el nostre mercat va emergent en altres països, del món, sobretot molt important, els països sud-americans, Europa de l'Est, el nord d'Àfrica, doncs, vull dir, i això, doncs, a més de diversificar el mercat, lògicament per nosaltres és molt enriquidor perquè t'aporta altres necessitats, altres mercats diferents i tot és informació que ajuda a perseguir treballant dia a dia, que és el nostre objectiu per millorar la qualitat i les prestacions del nostre equipament.
Dani Tarragó, responsable d'IMAS, de Sistemes Electrònics Progrés. Moltes gràcies per compartir aquests minuts i explicar-nos què feu i des de Lleida cap al món d'estar aquí avui a Cope Lleida. Moltes gràcies, Dani.
Gràcies, Dani.
Moltes gràcies i enhorabona pel vostre programa.
Gràcies, Dani. Vinga, nosaltres ara, la miqueta de temps que ens queda, Ricard, doncs intentem fer...
Què fem?
La tertúlia fric.
Aquí, la tertúlia fric. Vinga, va, anem a sac perquè el David ja deu estar allà menjant les ungles a explicar-nos coses. Vinga, què ens ha presentat Xiaomi, David?
Espera, David Casero.
Xiaomi ya lo tenía claro. Xiaomi decía, tengo que vender algo de 1,000 euros. Pues aquí lo tenemos. El Xiaomi 13T y 13T Pro ya son oficiales con cámaras Leica y pantallas de 144. megahercios, de refresco, y aprovechando, bueno, pues que ayer mismo se estrenaba en Berlín esta nueva alta gama, donde ya vimos que en toda la gama alta está introduciendo Xiaomi en sus equipos toda la serie de Leica, con resolución además de pantalla bestial y un refresco increíble, como a un brillo de 1200 nits, ¿vale? Que son estos puntitos negros que son capaces de darnos un color de realidad. Y cómo no, centrándose en las cámaras. Sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, que esto es la leche, ¿vale? Y además con el procesador de las cámaras. Es decir, introduce el propio procesador de Leica, el MediaTek Dicenti 9200 Plus, que es con el que cuenta el fabricante como el más potente de todo su catálogo. Y bueno, y además con una batería de 5000 mAh, la cual tiene una potencia de carga de 120 watts. ¿Qué significa esto? Pues que podemos tener el teléfono cargado en menos de 20 minutos. Además, bueno, pues le han metido la última serie de Wi-Fi, ya nos vamos al Wi-Fi 7. Por ahora no tenemos routers instalados como tal para poder disfrutar de ellos, y muchas redes no preparadas, pero bueno, sí que ya lo tenemos en este equipo.
O sigui, ¿vale? Ara que ens hem desfet de les bombetes incandescents de 100 watts i la calor que treien, i que estem amb els LEDs de 10, 12, 15 watts, ara els mòbils carreguen a 120 watts i vinga. Es que...
Sí, bueno, pero es lo que tenemos en menos de 20 minutos, es como
si no te explota antes
cargar el coche, ¿no?
No, es si no te explota antes el carregues en 20 minuts. És que claro, no t'expliquen mai com degrada aquesta bateria, de veritat, no t'ho expliquen mai. Amb una vegada no passa res, ni amb dos, ni amb tres, ni amb 10, ni amb 50, però una bateria que es carregui en 20 minuts, t'asseguro que no té la vida útil que una bateria que es carregui amb tota la nit, tranquil·lament.
És el gran cavall de batalla.
Sento, és que és així.
Les bateries.
La tecnologia no ha avançat tant com perquè les bateries no ho acusin, això.
Doncs, venga.
Les bateries i l'energia parece ser que no interessa que avancen
no.
tanto com va la tecnologia.
Això tens raó.
Porque es decir, estar está y las baterías es el gran caballo de batalla de todo. Vuelvo a repetir, la lavadora de mi casa que sea triple A mientras que estoy cargando el coche eléctrico sí, y soy super green. Sí, ya. Pero sí, la de vatios sí. que necesitas para cargar el coche eléctrico, bueno, es igual. El tema es que al final el Xiaomi 13 y el 13 Pro, dos equipazos en los cuales, bueno, pues Xiaomi dice, mirad chicos, que ya tenemos un teléfono con 12 GB de RAM y 256 o 16 y hasta un tera, y por eso son 1.009,99 €. ¡Shum! Acaban de romper la barrera del sonido de los 1.000 €, con lo cual ya tenemos el Xiaomi de los 1.000 €. Ese también existe, por supuesto, que los Redmi, los Poco, son todos aquellos que se están llevando el gran volumen de venta del mercado, teléfonos entre 200 y 300 euros. Pero para eso, en vez del Pro, dice, pues mira, hacemos como Apple y sacamos el T. Claro. Una potencia de 67 de carga, un poquito más bajito de cámara, y eso sí, solo con una versión de hasta 256 GB de memoria, y lo sacamos por 659,99 €.
David,
¿cómo lo hacemos, Jaume, per menjar-nos el temps d'aquesta manera?
No ho sé, però és que, bueno, és igual.
Que havies de dir alguna cosa més, Jaume?
Bueno, volia dir moltes coses, perquè Samsung pel Mobile sempre es presentava, o la setmana abans es presentava el seu nou Galaxy, i ja s'ha filtrat que això d'aquí ho farà a principis de gener. Vull dir, al final, este també ha de parlar de Samsung, no, David?
Bueno, es que Samsung sigue ahí. Daros cuenta que Samsung vende tantas cosas como hasta pantallas a Apple, que es que de verdad la fábrica de hacer dinero de Samsung ahí tan tranquilitos no nos la imaginamos, ¿no? Pero bueno, hacen el lanzamiento para competir o para adelantar un poquito más este S24, el cual sí que es verdad que nos dicen que hasta el 18 de enero del próximo año no lo vamos a ver. Es decir, será un poquito antes del Mobile World Congress, lo que pasa que...
Bueno, 18 de enero, ho feia el 18 de febrer habitualment, la setmana o el cap de setmana abans del Mobile, que feia l'Amplac, i ara doncs...
Jo també et dic que si cada any ha de presentar telèfon nou, que busquin un moment de l'any i ho presentin sempre en aquelles dates.
Sí, bueno, lo que sí que está claro que van a instaurar y que han instaurado por todo lo que se ha filtrado de especificaciones técnicas es que se consolidan los tres modelos en la gama alta, es decir, el S24, el S24 Plus y el S24 Ultra, donde aquí sí que tienen diferencias en procesador, en algo de batería, en cámara, es decir, tienen diferencias entre los tres, entre las tres gamas, y eso sí, para irnos desde los 800 hasta los 1.500 €, ¿no? Con esta gama de Samsung. Pero bueno, hemos rascado un mes más, con lo cual en enero veremos a ver la maravilla de estos cuatro equipos.
El que sí podem confirmar és que ja es pot instal·lar el macOS 14, el Sonoma. Ja el teniu instal·lat vosaltres?
No. Va
sortir
ahir a les 7 de la tarda, bueno, encara m'ha donat temps.
Sí,
jo prefereixo esperar-me...
Aquí som uns friquis, sí. Vull dir, igual està... Però sí, més o menys podríeu avançar que quines millores aporta, no?
Bueno, mejoras ya cuando hicimos la presentación del software las vimos, sobre todo usabilidad, accesibilidad y, como no, dándonos funciones en las cuales el ordenador nos va a estar haciendo tips o dándonos abrir aplicaciones en ciertos momentos y demás. Eso que hablamos de la inteligencia artificial encubierta de Apple, ¿vale? El ordenador con este tipo de software se nos va a volver en un poquito más inteligente.
De la inteligencia ya
hablamos. La mejor noticia de todas formas es que ya podemos actualizar los que tenemos iPhone a la última versión, a la 0.1,
¿sí?
Que ha tardado una semana, como siempre, o dos, en salir.
Bueno, David, acaba de presentarse la 0.2. La 02 que solo afecta a los propietarios del iPhone 15 porque solo corrige un problema que era transferir la copia de seguridad anterior hacia el iPhone 15. En algunos casos daba problemas y acaben de lanzar la 17.0.2 que en esencia es la
iPhone 15.
Es como la 0.1 que no me afecta en això, pero bueno, van traient cosetes, sí.
A mí cada vez que particularmente actualizo a la 0, pasamos de la 14 a la 15, a la 16, a la 17, esa versión siempre me hace que cuando voy en el coche se me conecte y se me desconecte del Bluetooth. Ah. Cuando sale la 01, perfecto ya.
Doncs ja saps el que toque.
La 01 la estoy esperando como agua de mayo para que no me ocurra, ¿no?
Doncs...
Y mejora muchas cosas, pero bueno, que como todo lo sacan y vamos a 01, 02, 03... En el Mac y con el Sonoma nos pasará exactamente lo mismo. Eso sí, la actividad principal de este equipo es, y de este nuevo software para el ordenador, es cómo lo vamos a ver y qué nos va a dar como funcionalidades externas en cuanto al uso de él. La inteligencia artificial debajo del software.
De inteligencia artificial el Jaume tenia ara per parlar d'un munt de coses que ens ho guardem.
El que sí et vull fer és demanar uns deures, Ricard.
Deures?
Sí.
Ara em manen els deures a
mi? Sí.
A veure.
Ja saps que la intel·ligència aquesta setmana, pues Spotify ha tret podcast amb intel·ligència artificial, que són podcasts que estan gravats en anglès, però que tu, si els vols escoltar en espanyol, els pots escoltar, perquè traduïs directament, no? A veure si em graves una gravació i que la puguem escoltar els oients per programa.
Va, vinga, la buscarem. Molt bé, David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, amb 30 segons que ens plantarem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, demà és dijous, demà hi tornem encara, però divendres recorda que és festiu a Lleida, que no tindrem programació, eh? Després ja saltarem a dilluns i ja, bueno, anava a dir, ja està, el mes d'octubre, no, que el 12 d'octubre tornem a tenir un festiu. La veritat és que el primer trimestre de les escoles no està malament, amb dies festius. Vinga, gaudeix, que el temps és, vaja, boníssim. Ens escoltem demà, segueixes ben informat a les freqüències de Cope.